Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 19 de juny de 2013. Bon dia, són les 8 del matí. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. La Vall d'Aran espera poder tornar avui a la normalitat després de les inundacions que aquesta comarca ha patit ahir, sobretot provocades pel desbordament del riu Garona. Pobles i carreteres han quedat en les últimes hores malmesos, però no s'ha de lamentar cap víctima mortal. El Pallars Sobirà, on dos rius més van sortir de la seva riba, la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós, també confien a restablir la situació.
Doncs sí, s'espera que avui mateix el cabal dels rius baixarà, malgrat que continuaran les pluges, i Protecció Civil confia també que podran començar a tornar a casa les 300 persones evacuades que han passat aquesta nit fora. Les escoles, però, continuaran tancades. Avui el transport escolar, que va quedar suspès a tota la vall ahir, es mantindrà també fora de servei. En total, ahir van tancar 8 escoles i 2 instituts que van deixar sense classe més de 1.300 alumnes. Avui s'inspeccionaran les carreteres afectades per avaluar-ne els danys.
Mentrestant, es continua recomanant que no es facin desplaçaments si no són estrictament necessaris. De moment, les carreteres tallades a la Vall d'Aran són la C28 de Garòs a Gessa, la N141 entre Bossòst i la frontera amb França i la N230 de Viella, també a la mateixa frontera.
Més al sud estan tallades la C13 de Llavorsí a la Guineueta d'Àneu i la C147 Esterri a l'Os d'Isil. Algunes carreteres han avançat interior, però no, segons avançat interior, volíem dir, no es podran reobrir quan les aigües dels rius tornin a lloc perquè hi ha hagut esllavissades i han quedat malmeses. D'altra banda, els accessos al túnel de Viella estan oberts després que ahir quedés tallada l'entrada en sentit França. Només hi ha restricció a vehicles pesants que són desviats cap a un pàrquing abans de la boca sud del túnel.
El servei elèctric també ha quedat afectat. A la Vall d'Aran queden en aquests moments 1.400 abonats sense llum, després que dimarts a la nit Endesa informés que ja s'havia restablert el subministrament a la meitat dels 4.000 abonats que s'havien quedat sense servei, la majoria d'ells a Viella, on tampoc hi ha en aquests moments subministrament de gas. Segons Endesa, queden 391 clients sense electricitats a Viella, més de 1.600 a Naut Aran, 3 a Bossòst i altres entre Vilamòs, Arres i Bausen. A més, 400 clients s'han quedat en aquests moments sense cobertura de telefonia fixa. Parlem d'altres comarques del Pirineu Lleidatà, on els 300 desallotjats per les inundacions del Pirineu han passat la nit fora de casa. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha avisat que l'episodi de pluges encara no ha acabat i ha recomanat que es mantinguin els desallotjaments preventius a la Vall d'Aran i als dos Pallars.
El conseller ha dit que encara tenim algunes cues importants de precipitacions que ens poden generar problemes. Malgrat tot, el pronòstic és que les pluges vagin fent net aquest dimecres.
Continuem parlant de fenòmens meteorològics perquè una pedregada important va caure ahir a primera hora de la tarda a Lleida. Les tempestes han entrat per les Garrigues en les últimes hores des del sud de Catalunya i han afectat poblacions com Arbeca, Juneda i les Borges Blanques.
Doncs sí, després s'han anat desplaçant cap al Pla d'Urgell en poblacions com Mollerussa i Golmés i també cap a l'Urgell a Bellpuig. També s'han produït afectacions a la Noguera i al Pallars Jussà.
Nova pujada d'impostos a Catalunya, i amb això canviem de qüestió, deixem de moment la meteorologia. El govern català busca nous ingressos per quadrar els comptes i reduir el dèficit. Després de recuperar l'impost de successions, la Generalitat ha decidit ara pujar l'impost de transmissions patrimonials, segons va explicar ahir el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell.
Així, per exemple, comprar un pis de segona mà sortirà més car a partir de l'1 d'agost, quan l'impost de transmissions patrimonials passarà del 8 al 10%. En el cas que es compri un pis de 200.000 euros, per exemple, es pagarien 4.000 euros més per aquest tribut. L'increment afecta les compravendes d'immobles de segona mà, que inclouen també els pàrquings. En quedaran exclosos de pagar aquest augment les famílies nombroses, els joves de fins a 32 anys i els discapacitats, que seguiran pagant un 5% per aquest tipus d'operacions. La compra d'habitatges de protecció oficial, per cert, es mantindrà en la tributació al 7%. S'esperen recaptar uns 150 milions d'euros cada any.
El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, van lliurar ahir les seves respectives declaracions de renda a l'Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho directament a l'estatal.
Junqueras i Rovira ho van fer acompanyats de gairebé tots els diputats del seu partit al Parlament, i després que el passat 31 de maig ja van fer el mateix els tres diputats republicans al Congrés. Rovira ha admès als periodistes que han seguit els diputats d'Esquerra perquè és un gest simbòlic, però que és important per reivindicar que una hisenda pròpia és la primera gran estructura d'estat que necessita Catalunya.
I un socorrista de 19 anys d'un parc aquàtic de Roses a l'Alt Empordà va morir ahir d'una aturada cardiorrespiratòria, segons han informat fonts dels Mossos.
Els fets van passar a quarts d'una del migdia, quan el jove va començar a trobar-se malament i va tenir una parada, com dèiem, cardiorrespiratòria. Va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir unes hores després del seu ingrés.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Hisenda ha reconegut oficialment que es va equivocar quan va atribuir a la infanta Cristina la venda de diverses finques, fet que atribueix a una confusió amb el DNI.
En un comunicat, el Ministeri d'Hisenda explica que l'error en la imputació de transmissions d'immobles a la infanta Cristina és conseqüència del fet que la informació rebuda per l'Agència Tributària figura atribuïda a un DNI que coincideix amb el seu. De tota manera, explica que ni va comprovar ni tampoc va verificar les dades abans de fer-les arribar al jutge, perquè diuen tractar-se d'una sol·licitud del jutjat no podia fer-ho. Hisenda, de la seva banda, assegura que l'Agència Tributària té el màxim interès que errors com aquest no es tornin a produir, i amb aquest objectiu ha anunciat que iniciarà un procés de revisió d'algunes fonts d'informació.
Diversos grups polítics, mentrestant, reclamen al Ministeri d'Hisenda la compareixença parlamentària perquè doni explicacions sobre aquest error de l'Agència Tributària, que atribueix concretament a la infanta Cristina la venda de 13 cases o terrenys.
Hisenda, de moment, ha admès que va traspassar al jutge José Castro dades sense revisar, que havia rebut d'un tercer, però no ha revelat qui és. Els grups creuen que les explicacions que fins ara ha donat Hisenda són del tot insuficients i sostenen que hi ha molts punts per aclarir. Per exemple, el portaveu adjunt de Convergència i Unió, el Congrés, Josep Sánchez Llibre, ha demanat un aclariment ràpid per part del govern espanyol perquè, amb els mecanismes que té la Hisenda Pública i el seu potencial informàtic, errors com aquest no són creïbles.
José Bretón va comparèixer ahir a l'Audiència de Còrdoba per respondre al fiscal davant l'acusació particular i també davant de l'advocat defensor en un interrogatori de 4 hores. A Bretón l'acusen de matar els seus fills, Ruth, de 6 anys, i José, de 2, desapareguts el 8 d'octubre de l'any 2011. La fiscalia i l'acusació particular demanen 40 anys de presó per a Bretón per 2 assassinats amb traïdoria.
Bretón va explicar ahir que és un bon pare i que estima els seus fills. Davant un jurat popular format per 7 dones i 2 homes, l'acusat va defensar la seva innocència. Durant la declaració va reiterar la seva versió que els infants van desaparèixer en un parc de Còrdoba, que mai els va donar pastilles per adormir-nos ni els va assassinar, com assegura la fiscalia, i també l'acusació particular exercida per la mare dels menors. Ha declarat també que els seus fills l'adoraven i amb emoció va afegir que no li tenien por. José Bretón va exposar la seva versió dels fets després que ell mateix va denunciar la desaparició dels petits.
La xifra de naixements continua baixant a l'estat espanyol. El 2012 va experimentar un nou descens per quart any consecutiu. Van néixer concretament 454.000 nens, el 3,9% menys que un any abans. Aquestes dades contrasten amb el nombre de morts, que va ser de 406.000, un 4,6% més, l'increment anual més gran en una dècada.
El descens dels naixements, que acumulen una caiguda del 12,8% des de l'any 2008, respon a una fecunditat menor amb un descens del nombre de fills per dona i la progressiva reducció de la quantitat de dones en edat fèrtil. L'edat mitjana a l'hora de tenir el primer fill ja arriba als 32, enfront dels 29 anys de les dones estrangeres. L'evolució excepcional de morts el 2012 és deguda a l'increment conjuntural del febrer i el març, quan el percentatge va superar en un 29,2% i en un 13,6% respectivament les xifres dels mateixos mesos del 2011. L'esperança de vida s'ha reduït lleugerament en relació amb el 2011. Ara és de 82 anys, 79 els homes i 85 les dones.
El govern espanyol segueix venent optimisme davant de la recuperació econòmica. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegurava ahir que, sense dades definitives, l'economia espanyola podria haver experimentat un punt d'inflexió en el segon trimestre, en què hauria patit una caiguda intertrimestral més propera al 0% que al 0,5% del primer trimestre.
Durant la seva intervenció ahir, el seminari organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i també l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica i patrocinat pel BBVA, de Guindos va assegurar que amb aquestes dades l'economia espanyola està deixant enrere la recessió. Segons el ministre d'Economia, el segon trimestre ha estat molt menys dolent que el passat, amb un creixement negatiu més proper a zero.
Quatre minuts i serà un quart de nou. El G8, el grup dels 8 països més rics del món, ha donat suport a una transició democràtica a Síria. També ha demanat que se celebri a Ginebra, tan aviat com sigui possible, una reunió entre rebels i partidaris del règim de Damasc, a la recerca d'una solució pacífica al conflicte sirià.
Els caps d'estat i de govern dels Estats Units, el Japó, el Regne Unit, Rússia, Alemanya, França, el Canadà i Itàlia s'han compromès a dedicar tots 1.500 milions de dòlars d'ajuda humanitària a Síria. També han expressat la seva disposició a liderar el suport internacional per una transició democràtica d'un conflicte que, segons han dit, és de creixent naturalesa sectària. El comunicat final de la trobada conté 7 punts sobre aquest conflicte sirià, però no cita expressament el president d'aquest país, Bashar al-Assad, a causa del rebuig frontal del dirigent rus Vladimir Putin i també les profundes divergències al si del G8. Ho va reconèixer ahir mateix el primer ministre britànic i anfitrió de la reunió, David Cameron.
L'onada de protestes al Brasil es manté activa en les últimes hores. Aquesta mateixa matinada, unes 50.000 persones han tornat a sortir als carrers de São Paulo, la ciutat on es va originar aquest moviment.
A les últimes hores, també la presidenta Dilma Rousseff ha dit que dona suport als manifestants i que escolta el seu missatge. La marxa ha començat a la catedral i gradualment s'hi han anat afegint més indignats, joves i no tan joves. Els brasilers continuen demanant la millora dels serveis públics, que s'acabi també la corrupció i que s'abaixi el preu del bitllet d'autobús. Un augment de 7 cèntims d'euro va ser el punt de partida d'aquestes protestes. Majoritàriament pacífica, la marxa s'ha tornat a acabar amb aldarulls, però quan alguns manifestants han intentat assaltar la seu del govern municipal de la ciutat i han cremat també una unitat mòbil de televisió. La policia els ha dispersat amb gasos lacrimògens. Els manifestants han organitzat per avui més protestes amb la convocatòria a través de les xarxes socials de noves marxes arreu de tot el país.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i mig i serà un quart de nou. En esports, Carles Puyol se sotmetrà aquest matí a una intervenció quirúrgica ambulatòria per extreure-li un quist de Baker que té el genoll dret.
La intervenció la realitzarà la unitat del genoll de l'Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport i es preveu un temps de recuperació d'entre 3 i 4 setmanes. A les 12 d'aquest matí, el doctor Ricard Pruna compareixerà davant dels mitjans de comunicació per valorar la intervenció de Carles Puyol. Ho farà a la sala de premsa Ricard Maixens del Camp Nou.
Parlem ara de futbol competitiu perquè el Girona afronta amb optimisme les hores prèvies a l'últim obstacle abans de pujar a primera, l'eliminatòria a doble partit contra l'Almeria.
Doncs sí, els gironins reben avui l'Almeria a les 8 del vespre en l'anada de l'última eliminatòria per l'ascens a primera divisió. Joan Francesc Ferrer, Rubí, el tècnic dels catalans, no considera el conjunt andalús com el favorit i s'hi diu que l'eliminatòria està al 50%, tot i que la tornada jugarà a l'estadi del conjunt andalús.
A poc es van coneixent els noms dels nous entrenadors de primera divisió per a la temporada vinent. Un d'ells és Luis Enrique, que ha estat rebut amb aplaudiments poc abans de ser presentat ahir, concretament com a nou entrenador del Celta de Vigo, en lloc d'Abel Resino, destituït ara fa només uns dies.
Després de l'experiència al Barça B i al Roma, Luis Enrique s'ha mostrat molt content ara d'entrenar al Celta. Luis Enrique, que començarà la pretemporada el 8 de juliol, ha firmat per dues temporades i assegura identificar-se molt amb la filosofia del seu nou equip. Arriba a Vigo acompanyat del seu equip, entre ells Juan Carlos Unzué, que serà el segon entrenador.
Parlem ara de bàsquet. El Barça-Riga el va fer ahir al matí l'últim entrenament abans de marxar cap a Madrid, on ja ha arribat. Avui es juga el cinquè i definitiu partit pel títol de la Lliga Espanyola, de la Lliga Endesa. Real Madrid-Barça a les 10 de la nit.
La gran incògnita per aquest partit és Joan Carles Navarro, que no obstant s'ha pogut entrenar tot i tenir un trencament fibrilar a la cama dreta. I és que el partit és decisiu pel títol de Lliga i, per tant, és possible que es forci i n'assumeixi els riscos. De fet, el mateix entrenador, Xavi Pasqual, no l'ha volgut descartar i ha dit que s'esgotaran totes les opcions perquè el jugador pugui finalment disputar aquest partit.
I última hora pel que fa a l'NBA, perquè Miami Heat ha forçat el setè partit de les finals a la pròrroga després que el San Antonio Spurs havien pogut sentenciar quan guanyaven per 103-100. Tot gràcies a un triple de Ray Allen, el dels Miami Heat, que han forçat la pròrroga. 103-100, perdó, ha estat el resultat final d'aquest partit.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Amb el lema Morir d'Esperança es fa avui una vetlla de pregària en memòria de les víctimes dels viatges cap a Europa. La trobada, que es farà a 8:15 del vespre a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona, estarà presidida pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Aquesta vetlla està organitzada per la comunitat de Sant Egidi amb motiu de la celebració demà del Dia Mundial de les Persones Refugiades. I ahir va ser enterrat en una cerimònia exequial el sacerdot diocesà de Barcelona, Salvador Cabré, que va morir dilluns als 81 anys. La seva inconfusible veu forta i profunda era la millor expressió del seu caràcter contundent i resolutiu que el va portar a implicar-se en les necessitats dels barris i de les parròquies on va servir. A Santa Coloma de Gramenet, el mossèn Salvador Cabré se celebrarà un funeral per la seva ànima dimarts vinent. Va entrar, després de néixer l'any 1931, a la conreria quan tenia 12 anys i s'havia mirallat en la trajectòria de figures com ara la del beat Pere Tarrés. Va escriure molts llibres, entre ells L'Església del segle XXI i Diàlegs d'un rector. I va tenir una participació destacada en els primers congressos cristianisme al segle XXI. I acabem destacant-vos que el papa Francesc ha estat elogiat per un rabí de Roma que és amic seu. Es tracta de l'argentí Abraham Scorca, que considera que l'elecció del pontífex argentí com a papa estimularà el creixement de les relacions entre catòlics i jueus, especialment quan el món passa per una crisi de fe. Precisament de diàleg interreligiós parlarem avui d'aquí a uns instants amb Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions de Barcelona. Ell pronuncia avui una conferència, la tercera i última d'un cicle sobre pluralisme religiós a Barcelona. Abans, però, com sempre, el resum de la premsa, els principals titulars, molt centrats pel que fa a la premsa catalana en les inundacions a la Vall d'Aran. La Vanguardia titula Sense aturador i ofereix una imatge de la crescuda del riu Garona. El periòdico La Vall d'Aran desbordada. També el Punt Avui es refereix a aquest tema en el titular principal. Titula El límit, la Vall d'Aran, la pluja i el desglàs desborden els rius i obliguen a evacuar unes 500 persones. Diari Ara, també sobre aquest tema i amb una imatge del desastre, titula Desbordats. El País, en una altra línia, com a titular principal. Economia insta el Banc d'Espanya a acabar amb les clàusules sol. Diari El Mundo, Montoro, no aclareix l'enigma i tampoc no depura responsabilitats. Referint-se en aquest cas a l'error sobre la infanta Cristina i les vendes de propietats. Diari ABC, les falses propietats de la infanta, diu el titular principal també. I el diari La Razón, també sobre aquest tema, un error registral del DNI també va atribuir a la filla de Franco finques que no eren seves. Fet aquest resum, com us dèiem, de seguida els serveis i després parlem amb Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Aquest estiu, la bossa de la piscina i la de la platja em tocarà portar-les ben plenes.
Ah, sí? Per què?
Perquè l'estiu fantàstic del Corte Inglés hi ha el 20% de descompte en una selecció de tovalloles i bosses de platja. Tovalloles des de 19,99 i bosses des de 9,60 euros.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem recordant les dues principals vies, sobretot afectades per les inundacions a la zona de Viella i que continuen tallades al trànsit. Per una banda, aquest tram de la Nacional 230 entre Viella i la frontera amb França. Per l'altra, un dels principals accessos a Viella, la C28, que també continua tallada a la circulació pocs quilòmetres abans d'arribar a Viella. A banda d'aquestes dues vies, pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, en general no sembla un matí massa complicat. Hi ha trams aturades, podríem dir, habituals. Per exemple, a la B23, a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, entre Esplugues, la Diagonal, B23 d'entrada a Barcelona, també l'autopista del Garraf, encara amb trànsit a Sant Boi, o el cinturó de litoral carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a Barcelona, a l'àrea de Barcelona. Des d'aquest centre d'informació, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La meteorologia, la previsió, està molt marcada per les inundacions al Pirineu. De moment, Protecció Civil confia que avui puguin començar a tornar a casa seva els 300 evacuats de la Vall d'Aran, perquè certament les pluges van a menys i sembla que sortirà el sol, especialment a la zona de la Vall d'Aran. S'espera per avui, en qualsevol cas, un dia de més sol, amb alguns ruixats a la tarda. El temps també està marcat per boires al matí. A partir del migdia creixeran les nuvolades, concretament a les zones de muntanya, on cauran ruixats, concretament al Pirineu, i xàfecs i tempestes als ports localment intensos. L'ambient serà suau, amb unes màximes que baixaran una mica a gran part de l'interior de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Pluralisme religiós, el cos, una dimensió de l'existència. Aquest és el títol d'un cicle de conferències que s'acaba avui amb la tercera i última. La pronunciarà Joan Hernández, director del Grup de Treball Estable de les Religions de Barcelona, el GETER, i també professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses, l'ISCREP, i de la Universitat Internacional de Catalunya. Avui es parlarà de judaïsme, islam i cristianisme, i també de budisme. I és que el pluralisme religiós és, sens dubte, un gran repte per a la societat occidental del segle XXI, en molts casos, com és el de Catalunya i Espanya, acostumada gairebé al monopoli d'una única confessió religiosa. Avui volem parlar de pluralisme religiós amb el mateix Joan Hernández Serret, que ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel i després es quedarà a la tertúlia. Senyor Joan Hernández Serret, molt bon dia i benvingut al primer cafè.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
El treball de diàleg interreligiós és ben viu a Catalunya. Ara fa 9 anys naixia el GETER, aquest grup de treball estable de religions, un exemple de treball conjunt, en aquest cas, des del que podríem dir que són les jerarquies de les confessions religioses presents a Barcelona, sobretot.
Sí, és a dir, podríem parlar d'un grup interreligiós de representants oficials on no hi ha només la gent a nivell d'entitat individual, sinó de les seves comunitats. A vegades això de les jerarquies i les bases de moltes comunitats religioses doncs no els acaba d'agradar, no? És a dir, les jerarquies també representen en molts casos també la base, no?
I tant, no es tracta de voler separar o crear una frontera, sinó de vegades doncs, diferenciar algunes coses, algunes formes de funcionar entre uns i altres. Bé, aquesta tercera i última conferència del cicle sobre pluralisme religiós, que pronunciarà vostè mateix, aprofitem per anunciar l'acte, és a les 7 de la tarda a l'auditori de la Fundació Joan Maragall, carrer València 244 de Barcelona, aquesta conferència oberta sobre diferents aspectes de quatre realitats religioses, com són l'islam, el judaïsme, el cristianisme i el budisme.
Sí.
Com ho enfocarà tot això?
Bueno, avui és l'última conferència de tres, hem parlat sobre el tema del cos, el primer dia ens vam centrar sobre el tema del cos, la importància del cos en les diferents confessions religioses, és a dir, les religions s'encarnen en el cos i s'expressen a través del cos, i llavors vam veure a través del judaïsme doncs, com es manifestava aquesta pràctica, a través del judaïsme, del cristianisme i del budisme. La setmana passada vam parlar del tema de la sensualitat, que haguéssim pogut dir, perquè en les confessions religioses la sensualitat, òbviament, hi ha una part de sexualitat i amor, són indivisibles, tot i que a la nostra societat a vegades podem, hi ha gent que parla de sexualitat separada de l'amor, però sí, una de les característiques principals i com a eix comú a les diferents confessions religioses és que amor i sexualitat sempre van junts, ens vam parlar sobre la sensualitat. I avui tanquem el cicle a través de la felicitat. El felicitat és el desig de felicitat que en totes les confessions religioses, especialment en el cristianisme, doncs es representa a través d'un desig de la salvació, no?
De la salvació, de la plenitud, de la vida eterna.
Correcte.
I tot això vinculat a la convivència de cristians majoritaris a Catalunya amb altres religions, es poden trobar punts en comú davant la recerca i la visió d'aquest desig de plenitud i de felicitat?
Sí, òbviament, és a dir, tant des del punt de vista no només cristià, sinó des del punt de vista de les religions del llibre, no? És a dir, les monoteistes, les que tenen l'Abraham com a pare, no? És a dir, l'islam, el judaïsme, el cristianisme, tots tenen una arrel comuna, comparteixen moltes coses i en altres coses són diferents. Jo sempre dic que és tan important reconèixer les coses que són comunes com les que són diferents, perquè Déu també està en els detalls, no? I les coses diferents doncs, fan personalitats pròpies, identitats pròpies, que justament envelleixen doncs, el que, com deia un rabí, no? És a dir, en un jardí no només hauríem de tenir flors d'un mateix tipus, sinó que hi hagi flors diferents, doncs fan més bonic i més bell el jardí. Doncs la mateixa idea, és a dir, hi ha molts punts en comú, des del punt de vista, òbviament, del tema de la salvació, el tema de la responsabilitat d'aquesta vida, no? A través de la responsabilitat podem adquirir una visió més enllà, no? Una visió de fer alguna cosa més gran que no només viure, no? I és comuna a totes les religions monoteistes, però també amb altres religions, com pot ser el budisme, que avui parlaré sobre el budisme, i tot el tema de lo que és la importància del sofriment, del patiment, i com arribar a alliberar-nos, no?, d'aquest patiment en la vida actual, i com això també té una repercussió en el més enllà, no?
I dins de la convivència interreligiosa a Catalunya, senyor Joan Hernández, què ens està aportant el budisme, aquesta manera d'entendre l'espiritualitat personal i social i d'entendre el món, en la qual tant s'emmirallen molta gent? És a dir, té molt bona premsa, per dir-ho així, el budisme a casa nostra actualment. Què ens està aportant a Catalunya, per exemple?
Bueno, clar, no? És a dir, a vegades es parla si el budisme és una religió, si el budisme és una filosofia, no? Hi ha gent que practica tècniques pròpies del budisme, com és la meditació, i són de confessions cristianes o d'altres confessions religioses, i els serveix també com a pràctica personal seva, no? Bueno, amb tot aquest tema, és un tema important a parlar-ne, però jo crec que a les diferents confessions religioses cristianes, el budisme, doncs, és un exemple d'aquesta pràctica de la compassió, no?, i la saviesa, la compassió activa envers l'altre. Una de les coses fonamentals en el budisme és la saviesa, treure la ignorància, i aquesta compassió, que també és pròpia del cristianisme, no?, també la té, no?, és a dir, Jesús és compassió, és amor, no?, i el budisme, doncs, enfatitza en això, i doncs, ens pot fer despertar, doncs, adonar-nos de la importància i de la dimensió profunda, que ja la veiem, però la podem tornar a reconèixer amb l'altre amb aquesta pràctica pròpiament budista.
Senyor Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de les religions i professor de l'ISCREP i de la Universitat Internacional de Catalunya, que vagi molt bé la conferència d'avui, tercera i última del cicle sobre pluralisme religiós, el cos, una dimensió de l'existència. Avui sobre la felicitat, des del judaïsme, des de l'islam, des del cristianisme i des del budisme. A les 7 de la tarda, al carrer València 244 de Barcelona, a l'auditori de la Fundació Joan Maragall. Una última qüestió breument, hem començat l'entrevista parlant del GETER, grup de treball estable de les religions, que reuneix representants oficials de les principals religions del llibre presents a Barcelona. Com van els treballs? Actualment continua reunint-se periòdicament aquest grup?
Sí. Tenim reunions mensuals, com cada mes. Portem quasi 10 anys. És un grup ja consolidat. Ara tenim molta demanda a nivell internacional. Estem preparant el proper fòrum iberoamericà, que llevaran els caps d'estat i de govern. També hem participat ara en una iniciativa de Nacions Unides. Ens demanen, perquè és l'única iniciativa així a nivell de tot l'estat espanyol i de Portugal, amb la seva singularitat d'aquest grup, i llavors ens demanen la nostra implicació en projectes que demanen de saber, doncs, la veu dels diferents líders religiosos en temes importants, com és l'acolliment a l'altre, com és el tema de la cultura i la religió, etcètera, etcètera, no? Llavors, en aquests espais estem invertint realment molt de temps.
Doncs que vagi molt bé tota la feina propera a aquest fòrum iberoamericà. Per quan està programat?
L'1 i 2 d'octubre.
D'aquest any?
A Panamà.
A Panamà. Doncs molts ànims. Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de les religions. No l'acomiadem perquè l'invitem, com fem habitualment amb els entrevistats que venen a l'estudi, a quedar-se a la tertúlia d'actualitat amb tota llibertat. Molt bon dia i fins ara mateix.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 5:45 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments, hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències, salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens el 50% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge extra olivar de segura.
En comprar dues ampolles de 2 litres, el litre de la segona ampolla et surt a només 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de tertúlia d'actualitat, passant 5 minuts i mig de 8:45 i saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. Ens acompanya Joan Pallarès, historiador i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, molt bon dia.
Des de Girona avui ens acompanyen d'una banda l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma. Bon dia, senyor López de Lerma.
Molt bon dia.
També l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Amb els dos de Girona ara comentarem l'esdeveniment històric que es viurà avui i entre avui i diumenge, aquest Girona que pot pujar a primera divisió, oi, per primera vegada. Els agrada el futbol a vostès dos?
A mi la veritat és que no gens, però ara això és un fenomen que mou una mica la ciutat, o mou molt la ciutat, i fa que d'alguna manera en participem tots.
Sí, fins i tot vostè s'apuntaria a celebrar un ascens, no?, a primera del
Mira,
Girona.
Mira, potser sí.
Senyor López de Lerma, què en pensa?
Jo igual, el que estic és sorprès, perquè, gratament sorprès, perquè fins i tot avui la Vanguardia ens dedica a Girona, sort per a Girona, no?
Sí.
És a dir, ens han col·locat a la Vanguardia, vull dir que està bé.
Girona també existeix, podem dir, eh?
Exactament.
Però això ja ho teníem tots molt clar, que Girona existeix.
Oh, no tots.
En tot cas, futbolísticament seria un èxit per a Girona i pel futbol català, evidentment.
Efectivament.
També és amb nosaltres, us recordem, Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de les religions de Barcelona i professor de la Universitat Internacional de Catalunya i de l'Institut Superior de Ciències Religioses. Novament, bon dia, senyor Hernández.
Hola, bon dia.
Amb Joan Hernández hem parlat de pluralisme religiós, tema d'un cicle de conferències que es tanca avui, però també hem parlat de diàleg i de convivència interreligiosa en general, un tema que pot tornar a sortir en els minuts finals de la tertúlia, però abans ens centrem en el comentari de l'actualitat. Comencem avui doncs donant veu a la Sara Cruz, que ja és amb nosaltres. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim breument els temes que tractem avui a la tertúlia, molt centrada, evidentment, en la situació a la Vall d'Aran i a les comarques pirinenques per les inundacions.
Doncs sí, la Vall d'Aran espera de moment que baixi el cabal dels rius i els 300 evacuats puguin començar ja a tornar a casa seva. Ho confia Protecció Civil, però no obstant, les escoles continuaran tancades. El dia d'avui s'inspeccionaran també les carreteres afectades per avaluar-ne els danys i mentrestant es continua recomanant que no es facin desplaçaments si no són estrictament necessaris. Camps i carreteres inundats també al Pallars a causa d'aquests desbordaments de la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós. Interior desaconsella, com dèiem, el retorn dels evacuats i alerta que l'episodi de pluges al Pirineu encara no ha acabat. Ho va dir ahir el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. També parlarem d'economia perquè Luis de Guindos va dir dir ahir que l'economia espanyola està deixant enrere la recessió. El ministre va assegurar ahir, com dèiem, sense dades definitives, això sí, que l'economia espanyola podria haver experimentat un punt d'inflexió en el segon trimestre, en què hauria patit una caiguda intertrimestral més pròxima al 0% que al 0,5% del primer trimestre. Unes paraules molt semblants a les que havia dit el dia anterior el ministre Montoro. D'altra banda, a casa nostra, l'impost de transmissions patrimonials per la compra d'immobles s'apujarà finalment a Catalunya del 8 al 10% a partir del mes d'agost, en concretament del dia 1. Mascolell adverteix els grups que agradi o no, volíem dir, que la baixa aquest impost sobre el joc per ser també competitius. El conseller d'Economia parla d'una rebaixa imprescindible en el marc mundial i respon a Oriol Junqueras que a ell tampoc li agrada el joc.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Bé, i ara en la primera roda d'intervencions parlem de la situació a la Vall d'Aran, perquè realment és terrible. Les imatges, que valen més que mil paraules, ho diuen tot. Segur que vostès n'han pogut veure a través d'internet, a través de les televisions.
Sí.
Aquí una mica se'ns presenta el dilema, no? Desastre natural, possibles responsabilitats, necessitat de col·laborar tots en la reconstrucció de les zones afectades.
Home, jo crec una cosa, és a dir, primerament és a dir, el president Mas va tindre una sort immensa de no trobar-se enmig del...
Li va anar d'un dia.
Del fregau. Li va
24 hores abans.
Li va anar de 24 hores, però bé, independentment d'això, que és anecdòtic, jo destacaria diverses coses. Una, primer, me n'alegro que fins al moment actual, i és de desitjar que no en passi cap, no hi hagi cap víctima mortal. És a dir, tot ha quedat amb destrosses materials i, evidentment, en gent evacuada. Evidentment, això no és casualitat. És segurament fruit d'un treball ben fet i també és fruit de certa previsió i bé, també doncs, de que estem parlant d'una comarca petita i, en certa manera, doncs, és fàcilment controlable, no? No estem parlant doncs, d'una gran comarca, però també voldria destacar el valor humà que possiblement en zones urbanes aquest concepte d'ajuda i aquest concepte de disciplina potser no es tindria tant. És a dir, a mi ningú em diu el que tinc de fer, a mi ningú em mana, és a dir, aquest només és un bombero. Dir, això allà a la Vall d'Aran no ha passat. Pues, per tant, és de destacar que hi ha tota aquesta sèrie de coincidències...
La gent s'ha deixat aconsellar...
...que ha fet que la gent es portés com cal, no? Evidentment, la situació ha sigut excepcional. Ahir mateix jo estava veient doncs, que la conferència que havia de donar era molt a la vora de casa, em vaig poder estar perdent tota la tarda a l'ordinador, i anava seguint també una mica l'evolució de la tormenta aquesta que ha fet la pedregada tan forta a Lleida, no? I realment veies com anava pujant i anaves veient les taques vermelles al radar... I deies, pensaves que estava passant per tots els fruiters i realment, bueno, també te'n donaves compte de la, avui en dia, la tecnologia, com es pot preveure, es pot anticipar una mica a vegades les jugades, no? Les coses del temps. Per tant, bé, en aquest cas, jo crec que alguna cosa s'ha fet bé. Possiblement hi ha responsabilitats, possiblement hi ha algunes coses que s'han fet malament, segur, però jo crec que majorment la nota podria ser bastant alta.
En tot cas, hi ha coses que no podem evitar, no? Senyor López de Lerma, senyor Noguer...
Sí, no, jo em faig meves les paraules d'en Joan Pallarès, de l'amic Pallarès, perquè les coses són com són, no? I aquest és un país molt, molt irregular des de la seva fisonomia externa fins a les qüestions atmosfèriques diguem-ne, d'aigua, de sol, de pluja, de fins al que sigui, no? I per tant, les previsions es poden més o menys arribar a fer, però no en el detall, que és el que ha succeït aquí en el Noguera Pallaresa i fins al Pallars Sobirà, etc, etc, no? Però jo crec que aquí el que s'ha de destacar és de que malgrat tot hi ha hagut una reacció de la ciutadania, eh? Allò que ha dit el Pallarès de que en els pobles, doncs, ho dic d'una altra manera, millor segur, s'hi dona una solidaritat que normalment a l'URB no es dona, es dona més individualisme. En segon terme, la gent també estan més disciplinada, és a dir, escoltin, vigilin, no facin això, etc, etc. I per tant, ara no és qüestió de de fer allò tan català de dir aquí, tot això, quin té la culpa, no? Qui és el responsable, no?
La cosa de buscar els culpables.
Exactament, tenim una certa tendència a dir, bueno, i això com ha estat possible? Aquí hi ha d'haver un culpable, aquí hi ha d'haver un responsable, més que un responsable, un culpable, no? Algú té la culpa, no? Bueno, jo crec que la culpa, si la té, és la natura, no? La naturalesa, i en segon lloc el que s'ha de destacar és de que el que deia en Pallarès molt bé, que fins al dia d'avui, no, fins ara, a aquestes hores, no hi ha cap víctima mortal, per tant les coses s'han, diguem-ne, podríem dir-ne, s'han fet acceptablement bé. Uh-huh. El que s'ha d'analitzar és de futur, no? Si la conca hidrogràfica, si els de l'ACA d'aquí han netejat el que havien de netejar perquè l'aigua corregués més de pressa, si les construccions, que pot ser una altra cosa, doncs, mm-hmm, han obturat algun pas natural d'alguna riera, cosa que succeeix a altres indrets, per exemple, tota la costa del Maresme, doncs, és un altre tema habitual de l'agost-tardor, no?, però allò que dius, home, hem d'assenyalar algú o altre, miri, escolti, crec que no, crec que ara no toca. El que passa que es pot millorar, sí, segurament, no? I potser, doncs, després d'haver-hi un període de reflexió i puntar, fer dues columnes, allò que ha funcionat i allò que no ha acabat, mm-hmm, de funcionar, per millorar.
Perquè les, sí, conseqüències siguin les mínimes possibles. Hi ha gent que ha vist malmès a casa seva o un negoci, sí, això ho sabem, sí, per imatges, volem, de les xarxes socials.
Esclar, aquí hi ha hagut, per una banda, esclar, són com tres grans moments, no? El moment present en el qual ara ens trobem i quan s'han produït tots els fets, la manera com s'ha reaccionat, etc. El moment anterior, si podia haver-se evitat, i el moment posterior de veure com es reconstrueix tot això, no? Són aquestes tres grans fases. El fet de el que ha passat, jo penso que coincideixo exactament amb els companys que és una qüestió molt positiva, perquè no hi ha hagut un atabalament generalitzat, que aquest és el perill, que esclar, quan veus venir l'aigua d'aquesta manera, els avis deien que el foc s'atura però l'aigua no. I per tant, quan veus venir l'aigua esbojarrada, no?, d'aquesta manera que desborda, que això fa pànic, i el pànic pot fer que la gent reaccioni d'una manera no adequada. Sembla que no és el que ha passat, ben al contrari, no? Tot i que, esclar, hi ha hagut una bona colla de càmpings inundats, s'han endut cases a Caseric i Arties, hi ha hagut pilons de gent desallotjada, no? Hi ha hagut, parlen de 4.000 veïns que s'han quedat sense llum, vull dir, esclar, en una comarca petita aquests números vol dir molt, no? Vol dir que hi ha, és un gran volum tot això, no? Per tant, el durant, el que ha passat, això, penso que n'hem d'estar contents, no? Perquè no ha estat una catàstrofe, perquè no hi ha hagut morts, perquè no s'ha, diguem, desbordat humanament. S'ha desbordat l'aigua, però el comportament de la gent i la reacció de tots els responsables que han d'actuar en aquestes situacions, penso que ha estat favorable. Abans, podia haver-se evitat, aquí és on hi ha el debat, que s'haurà de parlar després.
I els danys materials també hem de dir que són quantiosos.
Exactament, i llavors ve el després, a veure com reconstruirem això, i que llavors aquí caldrà, evidentment, la solidaritat i l'eficàcia, per tal que d'una manera ràpida pugui refer-se a tota aquesta situació i que la comarca, doncs, pugui tornar a estar activa, no?
Un moment, senyor Joan Hernández, i després Joan Pallarès ha demanat,
sí,
la,
bueno,
paraula.
Jo justament estava, bueno, amb aquestes notícies una miqueta mirant amb preocupació, perquè a més tinc familiars que viuen a la Vall Fosca, a prop, al costat mateix,
sí,
i tinc la meva germana i viu allà, i això justament volia obrir la porta a la reflexió sobre aquesta tercera fase, no? És a dir, hi ha el turisme amb valls, no a la Vall d'Aran, sinó, per exemple, clar, que té, econòmicament també hi ha unes possibilitats de turisme molt importants, sinó també, per exemple, la Vall Fosca, que és un turisme, doncs, de gent mitjana, que, doncs, està tocada de mort, no? I aleshores aquests esdeveniments a mi m'amoïna, no? És a dir, com la gent que viu allà i que viuen de pagesia, sí, viuen de pagesia i viuen també del turisme, és una font d'ingressos molt important. Com anirà això, no? No només reconstrucció, sinó que esdevindrà, doncs, en el futur d'aquestes valls, no? I aquí, doncs, és la part que ara, justament, doncs, crec que hi hem de posar la mirada del passat és important, però la mirada del futur i saber exactament, doncs, quins són les eines. I justament, com parlàveu això de la gent, no? Quan coneixes la gent del Pallarès, això, del Pallars, això, doncs, són gent que no es mouen per impulsos d'angoixes ni d'això, no? Són gent assenyada, són gent que es coneixen tots, es coneixen el bomber, coneixen el carter, coneixen el forestal, són gent que ja es tenen relació, que confien, que es troben i que treballen conjuntament, no? És a dir, jo crec que això és una de les claus d'aquesta reacció davant d'una magnitud com això. No?
També tenen recursos, segurament, per afrontar aquestes crescudes de riu, igual que les nevades fortes, doncs també tenen un impacte.
Exacte.
Senyor Pallarès, perdoni.
Diuen endavant. Potser més, molt més, vull dir, en comunió amb la natura que no pas vivim nosaltres. I, de totes maneres, voldria dir una cosa. Esclar, hi han coses malmeses, però pensem que possiblement en l'època aquella dels camins a peu i de ferradura pues els danys haguessin sigut mínims. I per què? Pues perquè avui en dia tothom vol per les carreteres. I les carreteres, evidentment, necessiten ponts que passen per damunt dels rius. I això sempre és un obstacle. No és tan fàcil, no és tan fàcil de que la natura sempre vol tornar al seu lloc, no? I després l'altra cosa, i és de que, evidentment, ha estat una gran desgràcia, són comarques molt turístiques, però jo crec que fins i tot si se sap gestionar bé aquesta sortida, aquesta arrencada de nou, fins i tot pot ser, aviam, jo no dic que beneficiós pel turisme, però sí que pot ser, almenys, es pot contrarrestar l'efecte negatiu, l'impacte negatiu que podria tenir. Estem encara, al mes de juny. Jo crec que es pot arribar a adobar prou bé com perquè no sigui una mala temporada turística, eh? Com això no sigui un desastre a nivell turístic o a nivell econòmic del turisme.
Tant de bo. El
mateix a la Vall d'Aran com a les altres comarques de l'Esera, que també les comarques veïnes de Benasc, que també han estat autènticament amb seriosos problemes.
En aquest cas, a la franja de l'Aragó.
Que també sembla que s'ha gestionat prou bé.
Senyors, aquí hi ha una qüestió, i és que ha nevat fins molt tard. Més o menys en tot això coincidim que pot haver estat una causa. El desglaç de la neu, que era molt abundant i molt tardana, en contrast amb aquesta calor sobtada que per hores anava venint, suposo que ha tingut una gran incidència.
Sí, i ahir pensava també en la Mare de Lourdes, i evidentment...
Sí, el Santuari de Lourdes està incomunicat gairebé en aquest moment.
Sí, sí. Ja es va tancar, es va haver d'evacuar perquè, en previsió, no perquè hi hagués cap desgràcia com la que hi va haver l'any passat, el mes de, si no m'equivoco, el mes d'octubre o novembre, va ser, em sembla.
Sí.
Llavors no perquè passés una cosa d'aquesta, sinó en previsió del que pogués passar.
Justament a Girona estan a les portes de l'inici de la peregrinació de cada any.
Sí, efectivament.
Diocesana,
també a Barcelona. Sí. Doncs esperem que es pugui fer. Ahir teníem notícies que a la Gruta, que segurament molts de vostès coneixen i molts oients també han anat alguna vegada, hi havia una inundació important d'uns quants metres, és la zona més baixa, diguéssim, de l'àrea del santuari, al costat del riu, i ahir mateix estava inundada, per tant no s'hi podia anar a pregar o a celebrar l'Eucaristia. Esperem que d'aquí uns dies. També allà estan molt acostumats a les pluges i les nevades, a 1.800 metres d'alçada.
I a les inundacions.
I a les inundacions, efectivament. En aquest cas, doncs ironies a banda, no? Precisament és l'aigua la font de vida i del sentit del pelegrinatge a Lourdes. Alguna cosa més sobre aquestes inundacions, senyor López de Lerma, senyor Hernández?
No, crec que no.
No, per mi jo crec que està tot
dit. Doncs ja està tot dit. Esperem que en les properes hores la situació es vagi normalitzant. El cabal dels rius s'espera que vagi baixant i segurament no és una qüestió de més o menys pluja, sinó de pas de les hores, perquè aquest desglaç doncs, ja no tingui els nivells
però
tan elevats.
Les previsions no són massa bones, tampoc.
No, tampoc són d'una millora al moment. Bé, parlem d'altres temes de l'actualitat del dia. Ahir sentíem el ministre Luis de Guindos que deia que l'economia espanyola està deixant enrere la recessió. És un altre focus d'optimisme que ens ven, per dir-ho així, el govern espanyol.
Jo crec que aquí també estem parlant de previsions, no? Però sí. en aquest cas també diguessin que no pinten tampoc massa bé i possiblement podíem posar l'oració per passiva i dir que és al revés, que és la recessió la que deixa enrere l'economia espanyola.
Aquí sí que podem dir, efectivament, que la crisi aquí a Espanya sembla que no l'hem preparada tan bé com a Alemanya. En això podem estar d'acord tots, no?
Sí.
No hi ha hagut
sí,
prevenció de la crisi.
Bé, home... Alemanya la va tenir molt dura, molt forta, en uns altres temps i probablement doncs, uns temps en què podia encarar-la, no? Plantar-li cara, i va fer els deures.
Fa uns 10 anys o així.
I aprendre la lliçó, també.
I aprendre la lliçó. La qual cosa no vol dir que Alemanya estigui allò que es diu, diguem-ne, o de si de la melé, és a dir, estigui allò que es diu estupendament bé. No és així. Com vas llegint coses i cosetes, no petitones, d'Alemanya, per exemple, l'atur, que el té més o menys amagat, mitges jornades, un quart de jornades, etc, etc, però que no
amb molta precarietat, sí.
Amb molta precarietat, que no apareixen a les estadístiques, no? Quan veus els sous, diguem-ne, sous, diguem-ne, majoritàriament són mitjans baixos, dius, home, doncs, escolti, això tampoc és un gegant i tal, no? Tot i que està tan malament el conjunt d'Europa que segueix sent motor, no? Segueix sent motor.
Uh-huh. El fet de que hi hagi alguns punts, no?, que indiquen millora, val la pena ressaltar-los, perquè, mireu, una manera de sortir de la crisi també és perdre la negativitat, no? Cal aquest impuls, altra vegada tenir confiança, una certa il·lusió, per tant, des d'aquest punt de vista, cal posar de manifest quan hi ha cosetes positives. I, per desgràcia, els grans economistes el que fan és treure models molt bons per explicar allò que ha passat i per què va passar. Però veure com sortir-ne i quines són les millors mesures per agilitar la sortida, això no acaba d'anar. I per desgràcia, doncs és així, no? Uh-huh. Per tant, ara el que interessa... s'ha produït, en el cas d'Espanya, entenc jo, el que seria equivalent a una devaluació. Abans, quan es disposava de la política monetària, que es va perdre això amb la Unió Monetària i, per tant, a l'entrada de l'euro, abans d'això, quan teníem la pesseta, en el cas d'Espanya, es podia decidir què es feia amb el valor de la pesseta respecte a l'exterior i, per tant, hi havia la possibilitat de devaluar. Ara tenim una situació semblant. És clar, a base d'anar fent que la gent cobri menys per reducció de sous, per reducció de jornades, per tot això, estem abaratint el cost de producció i, per tant, cap en fora anem més malament per comprar, però podem exportar més, no? I a partir d'aquí sembla que això comença a donar aquestes sortides, no?, que incrementen les exportacions, i per tant potser sí és veritat que comencem a sortir de la crisi.
Doncs cal aquesta confiança. Segurament quan parlàvem abans amb Joan Hernández de l'esperança comuna a totes les religions i el desig de plenitud, potser quan parlem d'economia també ens cal aquesta esperança, oi?
Sí, segurament. Jo em relaciono amb aquesta parlàvem ara de la confiança, no? A vegades una sensació una miqueta de pujada i baixada de muntanya russa, i això em crea també una certa també preocupació, no? És a dir, la confiança està bé amb una mesura, no? És a dir, molta confiança crea unes expectatives que després esdevé també amb una altra baixada i pujades, no? Jo soc del parer que està bé, que s'han de dir les coses si realment els entesos doncs creuen i el govern doncs que la cosa anirà bé. Cal dir-ho, però sempre matisant doncs el context que estem i realment doncs la gent que està passant necessitats i que necessita d'estabilitat, que necessita realment, doncs necessita que els missatges que es donguin siguin missatges que realment tinguin un cert fonament i que no després creïn il·lusions i després tornem a estar a baixada, no?
Sí, jo crec que a veure, sí, d'acord amb el que diu en Joan Hernández totalment, no? I aquest és el gran perill, el que tinguis una certa creença de que anem millor, després una aturada forta i baixada, no? Però tornant al que hem comentat sobre les desgràcies d'ahir, del Noguera Pallarès, etc, doncs probablement el que està succeint en aquests moments és que és com si estiguéssim un teatre en el que el decorat és qualsevol de les imatges absolutament esgarrifoses que van poder veure ahir per televisió, no? Sobre el desbordament i de l'aigua, etc. És a dir, un decorat que dius, ai, això no va, això no va, no va. I el que jo crec que està fent el govern, i potser ho fa bé, perdonant-se ànims, és que ha canviat el decorat i ha encès algun llum a la sala, no? Ara, la sala no està il·luminada. La sala no està il·luminada, no? I el decorat, doncs que no ens demanin un acte de fe, no? I qualsevol airet que pugui passar, encara que estiguem ja, diguem, a l'estiu, podem agafar un refredat i una grip una altra vegada, no?
Sí, sí. Sempre hi ha perill de sí, tornar sí. a la situació negativa.
Jo entenc que el govern ha canviat allò que diuen en l'àmbit, diguem-ne, dels toreros, ha canviat de tercio, és a dir, de tercio en el sentit de fer una comunicació distinta a la que ens han vingut fent, això està malament, per animar-nos-ho, no? Però, esclar, fins que el PIB no ens apugi uns quants, un punt, dos punts, i per tant, tres, i per tant podem crear llocs de treball, no tindrem una arrencada, allò que es diu, segur. Mm-hmm.
Això de les xifres és bastant, fins i tot pels no entesos, entre els quals m'incloc, pel que fa a l'economia, el 3%, no?, és el que hem de créixer perquè hi hagi esperança
sí,
de crear ocupació.
Sí, això és el que diuen el que Josep Maria Noguer diu dels economistes, que té tota la raó. Jo d'una altra manera. Jo dic, si agafem 25 premis Nobel d'economia, els ajuntem en un magatzem i els diem, vostès no surten d'aquí fins que ens donin la solució, se moriran a dins.
Tant de bo hi hagués la solució, exacte. Bé, avui a la tertúlia ens han estat acompanyant l'historiador Joan Pallarès, el director del grup de treball estable de les religions de Barcelona, Joan Hernández, l'advocat Josep López de Lerma i l'economista Josep Maria Noguer. Senyor Pallarès, encara alguna cosa sobre les previsions econòmiques?
No, senzillament ens ha quedat per comentar el tema del patrimoni, el tema d'aquesta pujada d'impostos.
Diguin alguna cosa.
No, senzillament que és la prova de que aquest govern està governant simplement per recaptar, no per fer justícia.
El govern català, vol dir?
Sí.
Però havia suprimit algun impost.
No cal que sigui... Sí, però no cal que una cosa sigui justa. És don calés o no don calés? Si don calés, l'aplico, com el del joc. Si no don calés, doncs, vull dir, no l'aplico. És dir, no governa amb el sentit de la justícia, que és el que té de fer un governant.
Però hi ha un problema financer gran a la Generalitat.
Sí, però el problema és que jo vull que un govern en justícia i amb equanimitat. No, evidentment, per fotre'm els calés.
Depèn. Si és transitori, diguem, ara cal aquí un esforç perquè hem de sortir, però és clar, que els números no surten i no la despesa, per molt que es vagi reduint, no arribem a cobrir-la amb els ingressos.
I portem dos anys i mig així, de retallades.
Llavors, ara, és clar, el problema és si es van consolidant aquestes situacions que generen injustícia. Aquest és el gran problema. Mentre sigui transitori, no.
Josep Maria, tu que ets economista, pots confirmar
i bona persona, no? També,
Gràcies, Joan, gràcies. Escolta'm, avui ha estat tot el teu missatge molt positiu, és impressionant.
No, per descomptat. Però jo crec que s'estan consolidant, allò que els diu la consolidació de les balances, doncs exactament això, no? S'està consolidant. Jo, la veritat és de... el que ahir es va produir és políticament decebedor. I si el compares amb la baixada d'impostos que estan anunciant en el tema del joc, és moralment indecent, així de clar.
Sí, senyor.
Contundent. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. I aquest govern està desnortat en molts àmbits. Està desnortat, no té nord.
Senyor Hernández Serret, com ho veu?
Estic totalment d'acord amb el que s'acaba de comentar. És a dir, jo veig que això està... i desbordat, també.
També.
Com el riu. I justament per a la justícia, més endavant haurem algun dia parlar de reconciliació sobre aquesta situació i aviam com ho fem tots plats.
Sí, perquè ja en això s'han tirat molt els plats pel cap, per dir-ho així, no? Els polítics, l'herència rebuda, tots aquests arguments,
no? No, i que ja són certs, el que passa que no és només això, i el problema és veure de quina manera ho estem canalitzant per tal de que sortim d'això i a veure què passa amb el després. És que si fem el símil amb el que parlàvem de la inundació i del desbordament dels rius, sent el mateix, S'està ara... Hem enderrocat moltes cases, hem fet malbé molts ponts, i hem de veure tot això com serem capaços de reconstruir-ho després.
Tant en política com a la vida, és molt més fàcil trobar un culpable que una solució.
Sí, malauradament és així. Per això, quan parlàvem al principi del mecanisme basat en el dilema culpabilitat, reconstrucció i atribuir aquest desastre de la Vall d'Aran, per exemple, a la natura, que és el que és, doncs així ho construirem molt millor, no? Que no passi si ens acusem els uns als altres. Gràcies, Josep López de Lerma i Josep Maria Noguer des de Girona. Sort al Girona avui, a les 8 del vespre.
Estarem pendents, pendents.
I tant que sí. I també gràcies a Joan Pallarès i Joan Hernández Serret, que ens ha acompanyat per parlar de diàleg interreligiós i de pluralisme. Avui, recordem-ho, a les 7 de la tarda, a l'auditori de la Fundació Joan Maragall, carrer València 244, tercera i última conferència del cicle sobre el cos en el pluralisme religiós. entès com una dimensió de l'existència. Ara ens ha dit Joan Hernández que ha estat plena la sala aquestes dues setmanes anteriors. Sí, 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 avui esperem que també.
Esperem-ho.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia, adéu-siau.
Hola, bon dia. Repassem les notícies. A aquesta hora, la Vall d'Aran espera poder tornar avui a la normalitat després de les inundacions sofertes ahir provocades pel desbordament del riu Garona. Pobles i carreteres han quedat malmesos, però no s'ha de lamentar, afortunadament, cap víctima. El Pallars Sobirà, on dos rius més van sortir de mare, la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós, també confien en restablir la situació. Protecció Civil confia que podran començar a tornar a casa les 300 persones evacuades ahir i que han hagut de passar la nit fora, però les escoles continuaran tancades avui i el transport escolar, que va quedar suspès a tota la Vall d'Aran, es mantindrà també fora de servei. De la plana internacional, l'onada de protestes al Brasil es manté activa. Aquesta matinada, unes 50.000 persones s'han manifestat a São Paulo, la ciutat on es va originar el moviment. En les últimes hores, la presidenta Dilma Rousseff ha dit que dona suport als manifestants i que també escolta el seu missatge. El govern de Mali i els tuareg rebels que controlen la regió de Kidal, al nord del país, van signar ahir a Burkina Faso un acord per establir un alto al foc immediat. L'acord permetrà la tornada de l'exèrcit i l'administració civil a la zona de Kidal abans de la celebració de les eleccions presidencials previstes pel dia 28 de juny. També preveu que després de les eleccions s'obrin converses de pau entre el govern i els rebels. I tornem cap al nostre país. Nova pujada d'impostos. El govern català busca nous ingressos per quadrar els comptes i eixugar el dèficit. Després de recuperar l'impost de successions, ara la Generalitat ha decidit apujar l'impost de transmissions patrimonials del 8 al 10% a partir de l'agost.
Déu ha destinat la terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per companya la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
He quedat amb les noies. Vols venir? Què heu de fer? Anirem a treure partit a l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Tenen uns vestits molt frescos per aquest estiu per només 19,95 euros.
Només 19,95 euros?
I són una cucada, de diversos colors amb detalls a l'esquena. Segur que ens n'emportem un cadascuna.
Doncs m'hi apunto.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
les 9 i 7 minuts i mig, la tercera edició del Festival Internacional Orga de Montserrat, Abat Cassià Maria Just, reunirà aquest any grans professionals d'aquest instrument i de la música en general. Seran un total de 5 concerts que es faran entre el dia 29 d'aquest mes de juny i el 30 d'agost a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, sempre a les 9 del vespre i amb entrada lliure. Amb el lema En Contres, aquest any es vol combinar l'actuació tradicional només d'orga amb altres propostes musicals que inclouen veus i altres instruments. Els monjos benedictins Jordi Agustí Piqué, com a director artístic del festival, i Manel Gasc, com a coordinador general, presentaven ara fa una setmana a Barcelona el certamen. El pare Jordi Agustí, també president del Pontifici Institut de Litúrgia de Roma, destacava la importància de l'orga més enllà de la seva dimensió eclesial i litúrgica i expressava el seu desig que l'instrument sigui cada dia més considerat en l'àmbit acadèmic i social. El primer concert, el dissabte 29 de juny a les 9 del vespre, oferirà l'estrena d'una versió del Pessebre de Pau Casals per orga, solistes i cor. En el segon, Ulrich Böhme interpretarà el 20 de juliol obres de Bach només amb orga. El festival es completarà amb sessions els dies 2, 17 i 30 d'agost i servirà novament d'homenatge a qui també va ser un gran organista, l'abat Cassià Maria Just, coincidint aquest cop amb el 5è aniversari de la seva mort. Avui volem parlar uns moments amb Jordi Agustí Piqué, director artístic del certamen. Pare Jordi Agustí, bon dia. Una primera pregunta és sobre les diferències d'aquesta edició del Festival Orga de Montserrat amb les d'altres anys. Quines són aquestes diferències?
Els festivals anteriors es caracteritzaven per una línia en els programes i fins i tot en el format. En canvi, aquest any, dintre aquest epígraf En Contres, proposem En Contres en formats i estils molt diferents per arribar a un gran públic que vol anar a escoltar música catalana, Pau Casals, públic que vol anar a escoltar música típica d'orga, Ulrich Böhm amb Bach, o gent que vol gran format amb música d'orga i orquestra, per exemple, Händel. O fins i tot, on barregem l'àmbit acadèmic i l'àmbit de reconeixement d'una gran artista, com pot ser Montserrat Torrent. Per tant, són una sèrie d'encontres, i també la música de cambra, que dintre un festival a vegades no té el seu lloc, aquest any troba lloc dintre aquest epígraf. Potser els altres anys seguíem més una línia en la temàtica dels programes i aquest any obrim aquesta eclecticitat dels formats dels concerts.
Per què s'ha decidit fer-ho d'aquesta manera?
Perquè tocava. Després de 3 anys, aquest és el tercer any, però el primer any vam fer tota una sèrie d'audicions d'organistes catalans, tocava presentar l'Orga de Montserrat dins de formats que no són molt normals. I això ens permet, per exemple, de presentar des de la versió organística i cor del Pessebre Pau Casals fins a l'homenatge de la Montserrat Torrent. No? Són dos formats completament diversos que mouen precisament també sinergies molt diverses. Però aquest any, que és el tercer de l'edició, tocava això, presentar formats fora del normal.
Un festival consolidat, quarta edició, amb entrada lliure. L'oferta és exemplar des del punt de vista d'interès que pot tenir a l'estiu. Com animaria la gent a anar a algun dels concerts, els del juliol, els de l'agost?
Jo invitaria els que volen trobar una hora de música d'alta qualitat en un ambient serè, tranquil, de diàleg de cultura, de venir a Montserrat els dissabtes a la nit o aquest any dos formats en divendres a la nit. És un moment per fer un preparar-se, per escoltar i per trobar-se, que és aquí el nom En Contres, en aquesta tercera edició, la primera van ser d'audicions, per tant, de trobar-se i d'encontrar-se amb aquest àmbit de la música, del diàleg també entre la cultura, la música i també, per què no, un àmbit de fer com és Montserrat.
Com està ara mateix l'orga? Quina salut té? Des d'un punt de vista d'església, com a instrument litúrgic, però també com a instrument cultural i musical en general.
L'orga ja per voluntat del concili, del qual ara celebrarem els 50 anys, té un lloc primordial en la litúrgia cristiana i en la litúrgia catòlica. A part d'això, l'orgue forma part del patrimoni cultural de tots els pobles i, per tant, ha seguit la història de l'evolució de la música pràcticament amb presència constant fins avui. Per tant, la salut de l'òrgan en general i dins la litúrgia és bona. En l'àmbit cultural del món concertístic i de la cultura del nostre país, sofreix, com es pot veure en festivals que deixen d'existir, sofreix de les condicions també econòmiques. Però precisament aquí és on Montserrat proposa aquests encontres, una vegada més fent una aposta pel diàleg amb la cultura, per oferir d'una manera gratuïta aquests concerts i per propiciar un fòrum on poder dialogar amb grans intèrprets d'Europa i de casa nostra i de grans obres de casa nostra i també del món.
Abans ens deia que la crisi no ha estat un impediment, no?, per tenir un, portar un bon festival. El pressupost han dit que es manté, això és així, no? Si ens ho pot explicar una mica més.
Sí. La crisi, evidentment, afecta a tots els nivells. I pot semblar a vegades contradictori no fer un festival en boca de crisi, però precisament la proposta que fa Montserrat, com ha fet sempre, és oferir allò que pot oferir el monestir en els moments que la societat en té necessitat. En un moment de crisi econòmica, el substrat cultural, construir el substrat cultural, és essencial si volem continuar vivint fins i tot com a poble. Per tant, la crisi com s'afronta? Amb molt d'esforç, amb un esforç d'ajustament econòmic, amb un esforç de buscar artistes, amb un esforç de fer propostes. Val a dir, i ho he de dir perquè jo faig els contactes directament, quan ofereixo a un artista venir al Cercle d'Orgue de Montserrat, primer ja coneix el festival i segon accepta de seguida, el qual permet també un cert marge amb un pressupost auster com és el nostre i ajustat oferir un ventall tan variat com ofereix el programa enguany.
De cara a l'any que ve, ens podria avançar alguna proposta, ja que ha dit que hi estava treballant i bueno, que ha parlat també dels grans sinfonistes, a veure si ens pot desvetllar alguna proposta.
Sí, quan estem a les vigílies d'inaugurar el tercer festival, evidentment estem preparant ja el quart festival que tindrà, és la cosa que puc avançar, unes característiques molt diferents al nostre. Concretament, actualment s'articulen dues propostes o dos eixos, i un d'ells passa per invitar l'any que ve organistes catalans, no sols radicats a Catalunya, sinó que estan exercint en altres països europeus. I també fer un salt cap a l'Atlàntic. Actualment estem tractant amb organistes nord-americans per visitar el nostre monestir, i aquests serien potser els dos eixos que fluctuaran l'any que ve. En tema de repertori no ho puc concretar, però passa això, que quan estàs a punt de començar l'edició d'un festival estàs ja preparant l'altre.
M'agradaria recordar breument la figura de l'abat Cassià Maria Just. Hem complert aquest any el 5è aniversari de la seva mort i potser l'homenatge seria especial aquest any, tenint en compte aquest aniversari. Què ens diria de la memòria de l'abat Cassià, un gran músic també, a part de ser un gran monjo i un home socialment molt estimat a Catalunya per diversos motius?
L'abat Cassià, a més de tot això que heu dit, era també un gran organista i per això ell va participar activament en la construcció de l'òrgan de Montserrat, però no el va poder veure acabat. I per això vam donar el nom del festival a la seva memòria. Pot ser el programa més centrat a la memòria de l'abat Cassià serà precisament el programa Bach, el del 20 de juliol, amb Ulrich Behm, el que ha continuat, el que està a la plaça de Johann Sebastian Bach a Leipzig. I per tant sentirem moltes de les obres que el pare Cassià havia interpretat a l'antic orgue de Montserrat. Jo diria que l'abat Cassià estaria més que content de veure l'orgue acabat, suposo que des del cel el veu acabat i el se l'escolta, però també de veure aquesta munió de gent que s'apleguen al voltant de l'orgue d'un instrument que ell tant va estimar, que tant va estudiar, que tant va difondre. Per tant, el fet de que el festival tingui una realitat i constantment s'apleguin al voltant, omplim l'església per aquests concerts, per ell seria la més gran satisfacció. I és la més gran memòria que podem fer per amb ell, també.
Vostè viu aquest any per primera vegada al Festival d'Orgue de Montserrat amb un càrrec important a la Santa Seu, com és el del president de l'Institut Pontifici o Pontifici Institut de Música Sacra. Com viu aquest moment?
No és el Pontifici.
No he dit bé el nom, disculpi, corregeixi.
Soc el president o el degà del Pontifici Institut Litúrgic de Roma.
Disculpi, disculpi, sí, he confós amb el càrrec que dirigia el Monsenyor Miserac.
I per tant, el bisc a cavall entre Roma i Barcelona i Montserrat a base d'avió. Però això també dona una dimensió encara més internacional al festival. Precisament, com deia abans, Sacrosanctum Concilium, la Constitució sobre la litúrgia, en un capítol parla concretament de la música en la litúrgia i sobretot també de la música de l'òrgan en la litúrgia. Per tant, el fet del festival complementa les dues coses. Un instrument que neix i es desenvolupa dins de la litúrgia va cap a l'àmbit de la cultura, pensem en els concerts de Handel que oferim aquest any, i en fa un diàleg amb la societat de cada moment i de cada moment cultural, de cada època. Tenim orgues de totes les èpoques culturals i el patrimoni organístic d'un país és molt rellevant per demostrar i mostrar al món i a si mateixos quina és la seva cultura, quina és la seva radicació i quina és la seva presència en el món contemporani.
Moltes gràcies, pare Jordi Agustí Piqué, director artístic del Festival Orgue de Montserrat i també president del Pontifici Institut de Litúrgia de Roma, ara ho hem dit bé, Pontifici Institut de Litúrgia de Roma, per haver-nos acompanyat en aquests minuts durant la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel presentant el Festival Orgue de Montserrat i animant els oients a participar-hi. Passen 4 minuts d'un quart de 10 després de parlar amb el monjo Jordi Agustí Piqué. Us recomanem i us oferim el llibre del dia. És el llibre de Javier Cercas titulat Anatomia de un instante, un assaig històric sobre el 23F que us recomanem i, com dèiem, us regalem per entrar en el sorteig d'aquest llibre. L'únic que heu de fer és trucar-nos a partir d'ara al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Aquest interessant llibre editat per De Bolsillo el podeu tenir si ens truqueu. Entrareu en aquest sorteig, el llibre Anatomia d'un instante sobre el 23F de Javier Cercas. Truqueu-nos al 93-409-2772.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 7 minuts d'un quart de 10 al comentari de l'actualitat. Avui ens arriba de la mà del sacerdot i periodista Jordi Piqué, que excepcionalment aquesta setmana és en dimecres, després que hi ha hagut l'intercanvi que us comentàvem ahir amb Josep Maria Carbonell. Per tant, avui el comentari del sacerdot i periodista Jordi Piqué. Mossèn Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. Vida creixent, el conegut moviment cristià de gent gran És una realitat eclesial molt viva a tot Catalunya i també a Andorra i a les Illes Balears. El 15 de juny celebrà la trobada de fi de curs a Barcelona. Més de 800 persones es varen aplegar a la ciutat de Lleida per participar a la 27a trobada interdiocesana de vida creixent celebrada el 8 de maig prop passat. L'acte central de la trobada fou la celebració de l'Eucaristia en el marc de la Seu Vella, l'antiga catedral dels lleidatans. L'arquebisbe de Cali, Colòmbia, que es trobava a Lleida per visitar els sacerdots de la seva diòcesi que treballen pastoralment aquí, a Catalunya, va dir això als membres de Vida Creixent: us convido a continuar endavant amb la vostra saviesa i la vostra extraordinària fe, donant testimoni de Jesús en aquesta etapa de la vostra maduresa i de la vida de fe. En la seva homilia, el bisbe de Lleida, Joan Piris, va dir aquest pensament amb el qual acabo i que, tot i no ser nou, és molt suggeridor. Va dir això: per gran que hom sigui, sempre pot seguir creixent. Per què? La plenitud només s'aconsegueix després de la mort. Si és cert que la plenitud només l'aconseguim passada ja la mort, tot el temps que Déu ens concedeixi en aquest món són temps bons per créixer i per fer el bé. Paraules sàvies del bisbe de Lleida que farien el goig d'aquell recordat pare sobre roca, jesuïta, que tant va fer per a vida creixent a la nostra terra. Que tinguin un bon dia.
Gràcies, mossèn Jordi Piqué. Us recordem, com hem dit en l'informatiu, que amb el lema Morir d'Esperança, la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, situada al barri Gòtic, acull avui a 8:15 del vespre una vetlla de pregària en memòria de les víctimes dels viatges a Europa, amb motiu de la celebració demà del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquesta vetlla, a la capital catalana, la presidirà el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, i està organitzada per la comunitat de Sant Egidi. Recordeu, a 8:15 d'aquest vespre, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri Gòtic de Barcelona. I d'altra banda, us expliquem que el catedràtic de Sociologia, Joan Estruc, impartirà avui la seva última classe. Serà a 6:45 de la tarda en un acte públic a la Seu de Barcelona de l'Institut d'Estudis Catalans. Una lliçó magistral que, com dèiem, està oberta a tothom qui vulgui assistir. En declaracions a Catalunya Religió, una de les organitzadores d'aquest homenatge, la doctora en Sociologia Glòria García Romeral, ha explicat que els promotors de l'acte volen que arribin fins a aquesta classe actuals i antics alumnes del doctor Estruc, així com també amics, companys de la universitat, i que li facin entre tots el merescut homenatge a Joan Estruc, aquest professor de sociologia, expert també en sociologia de la religió i de confessió evangèlica, també mereix el nostre reconeixement. Des d'aquí el saludem i li desitgem una feliç jubilació al doctor Joan Estruc.
Ràdio Estel. Cada dia, a 12:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, compte enrere per la Jornada Mundial de la Joventut 2013. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per això ara tens la mitja peça de quilo i mig de formatge vell d'Ovella Valle de San Juan a només 19,99 euros i dos sobres de pernil ibèric d'en Savall, Pedro Diego, de regal.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Minut i seran 2:15. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, espai que fem amb la col·laboració de Veritas, cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem també millor demà. Naturalment, doctor Pros, avui tindrà el testimoni d'un pacient que des de fa uns 15 mesos es visita amb el doctor Pros i ha aconseguit reduir el pes. Això del sobrepès que tant ens preocupa no és només una qüestió estètica, sinó també un tema molt important de la nostra salut. Abans, però, connectem amb Veritas, com cada dimecres, amb Eva Vilamajor, des d'aquests supermercats. Avui ens torna a parlar de les crucíferes. Segona part, podem dir. Eva Vilamajor, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Sí, perquè aquestes verdures mereixen dos programes, eh?
Doncs sí, si recordeu, el dimecres vam encetar aquest capítol de les crucíferes, aquestes verdures que us dèiem que són molt i molt recomanables per les seves propietats medicinals. I vam parlar, vam començar a explicar coses i vam donar consells sobre la col. Avui, tres crucíferes més. I comencem amb el rave. El rave, que ja es conreava a la Xina des de fa més de 2.500 anys. I, de fet, també se n'han trobat algunes esmenes, algunes citacions ja en les piràmides de Keops. És un excel·lent diurètic i, sobretot, l'aconsellem per acompanyar els aliments fregits, ja que una de les seves propietats és la capacitat de dissoldre el greix i, per tant, ajudar-nos a la digestió. Té un sabor, si ja l'heu provat, un sabor picant. I, sobretot, també recomanar-vos que mengeu les fulles, perquè hi ha molta concentració i són molt riques en ferro. Un altre, el nap, que també és molt ric en ferro, però sobretot la propietat que us voldríem destacar són els 190 mil·ligrams de calci per cada 100 grams d'aliment. Per tant, és possiblement la verdura més rica en aquest mineral. Destacar-vos també del nap la seva capacitat per eliminar l'àcid úric de la sang i per ajudar-nos amb la digestió dels aliments grassos. Una recomanació: dues cullerades soperes de nap ratllat per acompanyar tots aquells aliments que tenen un excés de greix, perquè així en equilibrarem una miqueta l'efecte. I finalment, la ruca, que potser no és tan comuna, però també us animem a que la comenceu a consumir. La ruca té un sabor picantó, ens pot recordar rave, i també té un importantíssim efecte digestiu. I com sempre us dic, de cultiu ecològic, perquè a més de totes aquestes propietats, doncs evidentment estarem ingerint aliments que estan lliures i nets de tot tipus de producte químic de síntesi. I fins aquí les recomanacions d'avui, Ignasi.
Recomanacions novament sobre les crucíferes. Moltes gràcies, Eva Vilamajor, per aquests consells. Ens retrobem el proper dimecres. Veritas segueix obert a través dels seus 25 supermercats a les inquietuds de molta gent que busqui bon menjar i, sobretot, ecològic i ben tractat. Suposo que dilluns, que és la festa de Sant Joan, no obriu, però
no
altres dies, dissabte sí, per exemple, oi?
Sí, i mira, ja que em dones la possibilitat, simplement recordar-vos que aquest any, precisament, com que la revetlla cau en diumenge, les farem coques, com sempre, delicioses, amb tots els ingredients ecològics, i es podran recollir el diumenge en les botigues especialment que obrirem perquè pugueu recollir la vostra coca acabada de fer sortida de l'obrador.
Diumenge al matí, per tant, es poden recollir aquestes
sí,
coques
a qualsevol de les nostres botigues us podran informar de quines són les que obrim especialment per recollir les coques.
Moltíssimes gràcies, Eva Vilamajor. Bona revetlla de Sant Joan. Fins dimecres
Igualment.
Vinent. Adéu-siau.
Molt bona setmana.
Entrem en matèria amb la qüestió que ens preocupa avui, que com sempre és la salut, però en aquesta ocasió a través del testimoni d'un home, Albert Ramos Marcet, que en un any i mig ha reduït de gairebé 20 quilos el seu pes. Com dèiem, no és només la reducció en ella mateixa, sinó tot el que comporta per a la seva salut, que havia patit alguns problemes especialment cardíacs. Primer saludem el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, que ens acompanya aquí, com sempre, a l'estudi de Ràdio Estel en directe. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
I presentem ja Albert Ramos Marcet, que és cuiner i restaurador de l'hotel-restaurant Sant Pancràs de Bellaterra. Molt bon dia, senyor Ramos.
Bon dia, Ignasi.
Com està?
Molt, molt bé, encantat d'estar aquí.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Primer expliquem, breument com a introducció, que vostè va començar a visitar-se amb el doctor Pros el gener de l'any passat, el gener-febrer de l'any passat, de l'any 2012, i des d'aleshores s'ha estat sotmetent a tractaments de medicina natural, sempre molt adaptats a la persona, en aquest cas a vostè, i gràcies a això ha reduït doncs, riscos per al seu cor, per a la seva salut, a través de la reducció de pes, perquè vostè havia tingut algun infart, als 41 anys concretament, porta
Exactament,
ja
sí.
3 bypass, em sembla, i, sí. i això és un repte per a la salut en aquestes edats com la que té vostè, que no ho hem dit, té 63 anys,
i, sí, per
tant, és una edat on es pot viure bé, amb bona qualitat de vida, però s'ha de vigilar si s'ha tingut
Exactament.
Un problema del cor.
Oi? Exactament, sí, senyor.
Quin és el seu historial, doctor? Però si li sembla que ens expliqui ell mateix. Diu,
ja ho veus, Albert, que aquí l'Ignasi és quasi un metge. Perquè...
Ja veu, no sé res jo, però bé, intentem documentar-nos, informar-nos.
Unes definicions no? tan acertades. Aviam, potser en primer lloc, perquè l'Albert tampoc no és un habitual que ens escolta, i explicar-te, Albert, a tu i als altres oients que es puguin avui incorporar a les zones, que en aquest programa estructuralment sempre presentem un pacient, no com tu, però un pacient que sortint de la medicina oficial, és a dir, sortint del metge de capçalera, amb un problema que és igual, pot ser des d'una psoriasis fins a un mal de cap, una migranya o una polimialgia reumàtica, dona un llarg via crucis, és a dir, metge de capçalera, especialista, superespecialista, comencen les proves, el TAC, la ressonància, els anàlisis, els electromiogrames, bueno, i embolica que fa fort, flirtejant, perquè un ja està una mica desanimat també amb la medicina natural, amb l'acupuntura, l'homeopatia, i en aquestes circumstàncies hi ha avorrit, un dia, com tu vas arribar, arriba a la nostra consulta. I llavors, sigui perquè, es cura, sigui per intervenció divina, per la nostra feina ben feta, o perquè s'havia de curar. I passats llavors un temps, l'entrevistem aquí i ell dona testimoni, que és el que ara farem amb tu, de tot aquest viacrucis. Clar, no és el mateix que expliqui jo com m'he curat una migranya que ho expliqui el propi pacient.
Sempre doncs, té més valor, no? O reforça almenys el que
bueno,
vostè
jo penso
dir.
Que es fa, hi ha molta gent, sobretot quan parlem de les sinusitis, que tu ja en saps que el com, aquesta sinusitis silenciosa, sobretot amb els nens petits i amb la gent gran que perden l'audició, doncs la importància de l'higiene de sal, la importància dels mocs, que és un focus d'intoxicació, de pol·lució cap a la sang. Aleshores, doncs, esclar, hi ha gent que, al sentir-nos, doncs, bueno, tenen la possibilitat de rectificar i a partir d'aquí, doncs, bueno, mira, o bé passen per la consulta o a vegades, només sentint els consells que donem per aquí, doncs, ja en tenen prou, ja s'han curat, no? O es curen. El cas teu, Albert, és diferent, és a dir, tu vas arribar a la consulta per un tema de sobrepès.
Sí.
És a dir, jo quan vas tindre l'infart als 41 anys, jo no et coneixia.
No.
No? I va ser en un moment en què, doncs, bueno, no sé, vas considerar... Perquè com vas arribar? El tema seria com vas arribar a la consulta.
Jo vaig venir a la consulta perquè tenia un sobrepès, com vostè ha dit, I a mi, jo sóc cuiner i boletaire, que m'agrada molt les sortides de camp, i jo em trobava que sempre em quedava endarrerit amb els meus companys. Clar, encara que ells no gossessin dir-me res, jo em trobava que no pot ser això, no pot ser tan sobrepès.
No tiraves.
No tirava, i això, dic, això ho hem d'arreglar d'alguna manera, i no sabia com. I un dia, mirant amb un diari, el doctor Miquel Pros. Un altre dia, escoltant una emissora de ràdio, parlant de la civada, el doctor Miquel Pros dic, escolta, això ho hem d'arreglar, has d'anar a veure aquest senyor. Sí. Perquè això que no pot ser.
Segur que em trobarà algunes pautes per reduir aquest pes a través d'una alimentació equilibrada.
Exacte,
sana.
Exacte. Jo em vaig informar bé i a última hora em vaig decidir perquè per posar i arreglar-ho ja. Sí, sí.
Fila l'agulla.
Perquè el sobrepès, creu vostè que era perquè menjava malament, menjava massa?
No. Jo sóc cuiner i poder menjava o m'alimentava poder massa als vespres, que és el dia, l'estona del dia que estic més tranquil, i llavors tenia un massa menjar per les nits, i llavors al anar a dormir no feia exercici o que sigui.
Sempre recomanable sopar poc,
però
això
sobretot,
és una de les pautes.
Sí, però sobretot Albert, el neguit, no? Jo penso que és el neguit acumulat del dia.
També,
no?
També. Vaig anar a veure, abans d'anar-lo amb ell, d'això cal remarcar-ho, vaig anar a veure el meu metge de capçalera i li vaig dir això, i em va mirar i em va dir, tu tens artrosis, per això et passa. Diu, bueno, i em vaig posar en les seves mans, que sí, medicines per aquí, medicines... I això no funcionava. I
llavors medicació química, vaja, li recomanava el metge de capçalera.
Sí, sí. Sí, i llavors va ser quan em vaig posar en mans del metge, del doctor Pros, vaig seguir el seu tractament, però tal, al peu de la lletra, i la cosa anava funcionant, i fins a 20, més de 20, 21 quilos el dia d'avui, que he arribat a perdre.
Molt bé.
Però a base
però
de...
Però tranquil·litat, oi? Sense
sí,
presses,
sí.
També, oi?
Sí, 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 sí.
Alimentació equilibrada.
Sí, i la força és sempre mental, eh? O sigui, jo, com que sóc cuiner i disfruto en qualsevol mena de menjar, m'ho preparo jo, i no agafo sense cap trauma ni res, i puc. Però llavors em marco, diguéssim, un dia de festa, que és el meu dissabte, i llavors, sense fer cap excés, i sobretot amb licor fort, doncs, mira, és el meu premi de la setmana.
Abans de continuar, recordem, amics oients, que podeu trucar, podeu dir la vostra, especialment per parlar avui de temes relacionats amb el sobrepès, que aquí la qüestió del sobrepès, doctor Pros, és molt transversal, respon a moltes problemàtiques i moltes patologies. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Us animem a fer-ho des d'ara per dir la vostra sobre aquest tema o sobre altres que es puguin respondre des de la medicina natural. I bé, quins tractaments, sobretot amb el menjar, se li han demanat?
Però l'important és el que ha explicat l'Albert, és a dir, que quan arriba, diu, esclar, el metge m'ha diagnosticat una artrosi de genoll, i ell, a més, bilateral, eh? I llavors, esclar, ell és un gran caçador de bolets, no? És la seva passió, i és el que explicava abans, és a dir, que no bufava, no tirava. És més, quan arribaves a la consulta, que baixaves a Muntaner,
sí, sí,
venies amb taxi, no?
Amb taxi, els primers dies. El més endavant m'atrevia a anar a peu i trigava mitja hora, o a poder més. I ara, pues, en menys d'un quart d'hora m'hi presento a la consulta.
Per tant, ha millorat així. Aquesta...
Sense córrer.
Amb la simple reducció del pes.
Exactament, exactament. M'hi tret la motxilla. Però l'artrosis continua. Però és que jo ja ni me'n recordo que tenia artrosis. Jo, seguint això...
Ens pot resumir, doctor Pros, o el mateix...
No, però és que això és el fantàstic, Ignasi. No, és a dir, això és el fantàstic que una persona que, fixa't bé, que, esclar, jo quan el vaig veure, ell em parla de l'artrosis, llavors jo veig el sobrepès, veig aquella panxolina, no?, que feies...
Semblava un tambor, em va dir.
Sí, però esclar, aquí ja hem d'afegir una cosa, eh? I és que ell, el ser cuiner, ara, amb tot això, ell s'ha anat aprimant d'una forma molt suau, només amb el sopar, pràcticament, no? Amb la civada, o vas fer també la monodieta?
Monodieta.
No. Però ell s'ha convertit ara en el Ferran Adrià de la civada, és a dir, està tan content i tan agraït que ha incorporat a la seva carta, del seu menú, un menú amb civada. I t'ho dic això perquè aquells pacients meus, com que és tan fàcil arribar a casa teva, Albert, és a dir, tu estàs en l'hotel Sant Pancràs de Bellaterra,
la plaça del Pi,
escolta, agafant el tren els catalans, tu, la gent baixen allà, que ara jo els dic als meus pacients, dic, escolteu, quan tenen dificultats, que i com se prepara això, doctor, de la civada? Jo dic, doncs vinga, aneu a veure l'Albert, i ell us alliçonarà, no?
Jo els hi explico i els hi preparo.
Doncs bé, ara entrarem, si li sembla, amb més detall sobre el tractament i sobre, vaja, sobre el, què ha fet menjant, sobretot, el senyor Albert Ramos per aprimar-se. Però tenim una trucada, ens escolta ja el senyor Josep Antoni de Vilassar de Mar. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, com
Digui'ns.
Esteu?
Molt bé, gràcies a Déu.
Bé, jo és que em voldria parlar de, bueno, com heu parlat ja, de les diverses patologies i diverses coses. Ha dit el convidat que és una qüestió mental.
Sí.
Jo estic d'acord, però és que a vegades ens deixem portar pues, pels nostres familiars, pels nostres veïns, per les nostres amistats, pels nostres companys de feina. Llavors, jo crec que és aquí quan dintre de, diguéssim, del nostre cap o de les nostres idees es fa un lío, no sé com explicar-ho.
Sí, de seguida ens aconsella la gent, no? Ens diu, menja sí, això, i deixa de menjar allò altre...
Sí,
o jo he fet aquesta dieta, no?
I cada persona és única i diferent, crec jo.
Totalment, sí, sí. Totalment, sí.
Doncs moltes gràcies per la seva opinió, senyor Josep Antoni. No sé si vostè s'ha vist afectat en algun moment per algun problema de sobrepès o ha hagut de reduir el pes.
Sí, sí, jo estic ara... Bueno, vull fer, si tot va bé, perquè vaig consultar-ho amb una persona, a veure, la dieta por puntos, no sé si és una bona dieta aquesta, m'ha dit que funciona.
Ara li contestarà en tot cas el doctor Pros sobre aquesta dieta. Vostè té alguna patologia, alguna malaltia que es pugui vincular, a la qual es pugui vincular el sobrepès?
Home, a vegades tinc, com tothom, tinc una mica d'ansietat, a vegades una mica d'allò, però més o menys procuro relaxar-me quan estic sol i quan estic d'allò, i mirar de sentir com... Bueno, millor dit que aquí, no? Estimació, comprensió i compassió.
Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies, senyor Josep Antoni, des de Vilassar de Mar. Ara ens escoltarà, si li sembla, a través de la ràdio, el doctor Miquel Pros i també el senyor Albert Ramos, que li comentaran algunes de les qüestions que ha plantejat. Bon dia.
Molt bé, molt agraït.
Adéu-siau. Bon dia. Bé, això, primer de tot, això de la dieta que ha comentat.
Per punts. Bueno, dieta això, per punts. Aviam, això de les dietes ja li has de dir en Vicenç?
No, a Josep Antoni.
En Josep Antoni. Josep Antoni li has de dir que això dels punts només ho conec amb el carnet de conduir. Quan... que a mi no m'ha passat mai, afortunadament.
Carnet de conduir per punts, sí, però dieta per punts,
però
no.
Jo crec que això, és a dir, hi ha tants metges i hi haurà tantes dietes, no? Però el que hem de fer és, com sempre, aplicar el sentit comú, que és la cosa que avui el nostre amic i pacient Albert Ramos doncs, ho ha aplicat d'una forma molt contundent. I jo li diria en aquest pacient, doncs mira, que escolta, que prengui nota del telèfon de l'Albert, perquè aquí hi ha l'avantatge que els pacients es converteixen en amics, perquè finalment som amics. L'Albert diu, escolta, doctor Pros, a veure si un dijous ve, perquè haig de recordar, no?, que l'Albert els dijous, Ignasi, sí, fa una paella que es veu que és una paella que ja té fama tot el Vallès, no? Això explica-m'ho tu, Albert, no sé, jo els dijous és un mal dia per mi, però bueno, aquest senyor que jo, com aquells que doncs es volen introduir, carai tu, doncs escolta, què millor que sentir l'experiència d'un home que ha perdut 20 quilos, però a més amb alegria, amb satisfacció, sense passar gana, no? Què li diries a aquest senyor que...
Sí, sí, jo li diria que em vaig posar en mans d'un expert i després, el més important de tot és fer i fer, o sigui, alliberar-te de tot el que més i només fer el que hagis de fer, però ben fet, no sé si m'explico, i llavors et pots permetre...
No cal fer grans canvis radicals d'entrada, és a dir, d'allò de deixar de menjar determinades
no, no,
hores...
No, per menjars naturals, tot naturals, eliminant productes càrnics o làctics, diguéssim, de llet de vaca,
greixos.
O greixos, exacte, i sobretot els vespres, pues una dieta però molt pobra, molt, o sigui, esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pobre.
Sí, aquesta, la saviesa popular sempre ens acaba solucionant les coses, oi, senyor Ramos?
Sí, sí. Jo també crec, Ignasi, i que el pacient, el metge també ha de saber generar confiança per un cantó i sobretot entusiasme. És a dir, que quan, esclar, arriba, quan tu veus que tens per davant aquesta muntanya de 20 quilos per perdre, realment, doncs, la cosa fa basarda, no?
Sí, sí.
Si tu ets capaç de generar, escolta, Albert, tranquil, que això ho aconseguirem, ja ho veuràs, oh, però escolta, jo ho he fet i esclar, ja he fet altres tipus de dietes, no? Però l'important és això. Jo crec que en l'Albert doncs, li vam saber generar, com intentem fer-ho amb altres pacients, a part de fer la teràpia doncs, més adequada en la seva condició, però aquest entusiasme. Perquè el tret diferencial entre el meu col·lega, és a dir, un metge o el mateix endocrí, i nosaltres, els metges que practiquem la medicina natural, és que aquí què passa? Que el pacient també ha d'agafar una mica les riendes de la seva salut. És a dir, si el metge, per tant, no és capaç de generar aquest entusiasme i que el pacient participi del seu procés curatiu, no farem res.
Que s'impliqui més, vaja.
Perquè llavors venen les dietes que, bueno, sí, ara arriba doncs, la primavera, l'estiu, la gent es vol posar i sota la dona el biquini, però, bueno, això no serveix de res, perquè al cap de 3 mesos tornem a estar igual. En canvi, ara l'Albert, quan m'ha dit, escolta, m'acompanyaràs al sortir d'aquí perquè haig d'anar a buscar un cinturon, perquè...
Ah, sí.
Bueno, no ho sé, ja veurem, si tenim temps ho farem, Albert.
Això d'aprimar-se implica renovar el vestuari, renovar l'armari de vegades,
Evidentment, però costa i ara anirem marcant una miqueta cada dia.
Sí. Bé, com que les pautes són per a cada persona, no ens estendrem sobre tot el que ha fet Albert Ramos, que ens acompanya avui i que ha perdut en poc més d'un any 20 quilos gràcies a una dieta i una alimentació equilibrada, sobretot. Ha estat progressiva la introducció de canvis alimentaris, per exemple, de la cibada a la nit. Ens comentava abans el senyor Ramos que va fer durant uns dies també la monodieta, no? Una cosa que també recomana,
sí,
el doctor.
Però a veure, sí, home, no, llavors li hem receptat doncs, algun medicament per millorar la funció de la vesícula. Després, quan hi ha aquestes circumstàncies, també, doncs, esclar, dintre del budell hi ha un excés de meteorisme, li han donat una homeopatia per eliminar doncs, els gasos. Li hem proposat, ara, bueno, diferents medicaments de tipus homeopàtic, sobretot. A partir d'aquí, potser, a vegades ens passa que hi ha un pacient que s'ha de sotmetre a un tractament de tipus, com ell, precisament, que ha tingut un infart, problemes vasculars, i que algun amic o algun col·lega li ha aconsellat que vingui a fer-se ozono. Jo, en aquest cas, amb ell no li hagués dit mai d'entrada fem ozó, però, en canvi, ara, després d'haver perdut 20 quilos, potser seria un moment per fer un manteniment i per aplicar-li ozó, no? Però tot això doncs, forma part d'aquest mètode. És a dir, que primer és el primer, és a dir, anem a rebaixar aquests quilos, anem a millorar aquesta artrosi, anem a baixar... Hi havia un àcid úrical, també, hi havia una sèrie... el colesterol... És a dir, hi havia tota una sèrie de... potser també s'ha millorat una miqueta la tensió arterial... I en aquests moments, doncs, ell el que està fent és un manteniment. Una vegada hem baixat el pes, llavors què vam fer? El vam derivar a la Mareva, que va estar... Bueno, la Mareva que...
Que tenim previst que vingui la setmana vinent, precisament.
La setmana
sí, sí, gran doctora.
Sí, doncs sí. La Mareva és la nostra
dietista. Sí.
Que ja saps que, esclar, ara potser l'Albert vol veure més amb ella que a mi, és lògic. Tu, la Mareva és una dona molt, molt atractiva, no?
I bona
I és una gran professional. I llavors, ella...
Els oients la podran conèixer, si Déu vol, dimecres vinent, que ens farà molt bones explicacions.
Facin-li cas.
Perquè mira si el tenim content, no?
Sí, sí, doncs molt bé, fantàstic.
Doncs ara, de fet, jo l'he passat a les seves mans per fer aquest manteniment. És a dir, hem sortit de la zona de perill i ara doncs, hem passat ja a una zona on tenim llum verda.
Perquè el sobrepès és dolent sempre, però hombre, en el cas d'ell, jo... amb un infart, amb pressió arterial alta, colesterol alt...
Bueno, esclar, si ella m'hagués vingut a veure doncs, abans
molt,
de l'infart...
Molt. Era caixa o faixa, evidentment.
Sí.
Doncs mira, jo, des que estic amb les mans de la Mareva, gràcies al doctor Pros, he descobert un món completament nou per mi, que m'entusiasma, a part que sóc cuiner, estic veient un nou món que és de gastronomia, amb molts productes que jo no coneixia, que si fas, o sigui, si seguint aquesta dieta, pues és fantàstic i disfruto. A més, a mi que m'agrada molt la cuina i m'agrada menjar, pues jo disfruto menjant com ho preparo jo, em vaig muntant els menús sempre seguint les indicacions d'ella, i això m'ha donat uns resultats fantàstics, però sempre, això és el que dic, reservant el dissabte per a mi, que llavors em permeto o pecar, entre cometes.
Alguna llicència alimentària més. Però suposo que dintre d'aquest reequilibri alimentari, doncs, li ha recomanat més verdura, més fruita, no tanta proteïna animal, treure els greixos i la llet animal.
Exacte, exacte. O sigui, tota base de verdura, cibada, fruita, i tés, roibos, begudes, diguéssim, d'herbes, o sigui, després, per dinar, pues, un plat d'herbes, o sigui, no un plat d'herbes, aviam com dir-ho jo, un reur, que són...
Una infusió.
Una infusió, exacte, una infusió, això durant el dia, després també hi ha un altre tipus d'herbes, les...
Una altra infusió al vespre.
Al vespre.
O sigui, vas combinant les coses.
Sí, vaig combinant, sí.
Jo crec que he intentat interpretar-ho.
Té verd, sí.
Que el que ha après l'Albert és una forma nova. Jo crec que més que una dieta, Albert, el que has après i estàs aprenent amb nosaltres...
Sí, una altra forma de viure, de menjar.
Exactament, no?
Sí.
I que no té per què ser trist...
No, exacte.
Ni monòton.
No, agafant-ho, per això deies la força mental. És que el cap, el metge et pot orientar, seguir-li unes que fas, has de fer això. Però si tu no t'hi aboques tot en cos i ànima, doncs no ho faràs, no podràs.
Sí, potser una bona recomanació. L'oient que ens ha trucat, Josep Antoni... Ell ens ha dit que no tenia cap patologia específica, de vegades doncs, una mica d'ansietat, suposem que per la feina o per si un dia acabes més cansat o estressat, de vegades ho solucionem tot menjant o menjant més, si obrim la gana, doncs potser aquestes recomanacions del sentit comú o també de trucar a la consulta del doctor Miquel Pros. El telèfon, recordem-lo, és el 93-212-1504, 93-212-1504. I posats a donar contactes, també hem parlat abans de l'hotel-restaurant Sant Pancràs de Bellaterra, on hi ha un negoci familiar i també té uns quants germans, no?, que estan amb vostè, Albert Ramos.
Cinc germans,
molt bé, felicitats. Mm-hmm. Doncs en aquest hotel-restaurant el telèfon és el 93-692-2054, per si algú vol demanar informació sobre les paelles dels dijous, per exemple.
Sí,
sobre
dijous
plats,
i diumenge, que, diumenge faig, també. Que entren al menú. A part, faig molts altres tipus d'arrossos, amb bolets, sobretot, que és la meva passió.
Molt bé.
Ara doncs... potser haurem d'investigar, Albert, de fer una paella també amb cibada, no?
També, en gra de cibada, hem de deixar-ho clar, no molts flocs, que a mi hi ha dos tipus de flocs, el més petit i el més gran, però a mi particularment m'agrada el gran. Ara haig de provar, com diu el doctor Miquel Pros, a fer l'arròs amb el gra de cibades. I a la que han sortit, pues, no, veus, jo poso la carta i...
Serà una meravella veure aquella combinació dels grans d'arròs amb els grans de cibada. I...
Sí, sí, té que quedar una cosa fantàstica.
Bueno, l'important és que s'ha convertit una mica, és una pota més de la consulta, no? Perquè quan algú ara posa aquella cara i diu, escolta, una cibada, què és això d'una crema cibada? Doncs, escolta, cap problema, home, aneu a veure l'Albert aquí a Bellaterra i ell us farà...
Sí, jo mateix no ho sabia.
Sí. A mi em va sorprendre perquè un dia vaig anar a dinar amb els meus germans a provar aquesta famosa paella, perquè naturalment, doncs, de tant en tant jo també faig una mica el que tu dius, no?
Mhm. Doncs, un extra,
un
no? Pecat, entre cometes.
I vaig, em va sorprendre molt agradablement, és clar, de veure la teva carta, doncs, un plat de cibada, no? Doncs fantàstic, Albert.
Avui hem parlat amb Albert Ramos Mercet, que és restaurador i cuiner, copropietari de l'hotel-restaurant Sant Pancràs, amb cinc germans a Bellaterra, i gràcies pel seu testimoni, perquè sense fer grans canvis radicals ha aconseguit reduir de 20 quilos el pes en gairebé un any i mig. Digui'ns, per acabar.
Sí, només volia dir que avui mateix tinc al menú la crema freda de carbassa amb cibada ecològica.
Fantàstic. Doncs un aliment ben equilibrat, la cibada amb una verdura tan bona com és la carbassa. Moltes gràcies, doctor Miquel Pros. Algun missatge com a conclusió per acabar avui?
No, vull dir, com sempre, doncs, la satisfacció tu, una persona que lluita, no? Lluita per mantindre un pes, i la satisfacció de pensar, ostres, tu, 20 quilos en tan poc de temps, no? I veure-la amb aquesta cara de satisfacció per mi és un gran orgull.
Doncs ara a continuar, eh? Felicitats
moltes gràcies
també per aquest èxit amb Albert Ramos, que ens ha acompanyat. Bon dia, fins un altre, tots dos.
Bon dia, moltes gràcies.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org.
Endevina que tenen en comú marques com ara Calvin Klein, La Perla, Triumph, Maison Le Javis...
No continuïs, que tenen uns banyadors i uns biquinis boníssims.
Sí, i a més que tenen el 30% de descompte a l'estiu fantàstic del Corte Inglés.
Marques de bany amb el 30% de descompte?
Sí, sí, al Corte Inglés.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Jaume Conill, de Barcelona, és el guanyador del llibre Anatomia de un instante, de Javier Cercas, que hem sortejat avui. Moltes felicitats, senyor Jaume Conill, de Barcelona, per aquest llibre. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia, us esperem demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.